21 anys amb tu.
Com es propaguen els retards dels vols? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. Estudi realitzat per investigadors de l'IFISC, l'Institut de Física i Sistemes Complexos, demostra que els retards es poden propagar per tots els continents, connectant regions distants del sistema de transport aeri mundial a través de cadenes d'influència subtils però mesurables que sorgeixen de la dinàmica a nivell de xarxa. Mitjançant l'anàlisi de dades de vols de tot el món, l'equip ha descobert l'estructura a gran escala de la propagació dels retards i ha identificat els aeroports que tenen un paper fonamental en la transmissió de les pertorbacions a nivell mundial. Avui en parlarem amb un dels investigadors de l'estudi, José Blanco, graduat en física per la Universitat de Cantàbria i màster en física de plasmes i fusió nuclear per la Universitat d'Aix-Marseille. A més, avui també tindrem una mirada humorística a l'actualitat i al món de les xarxes socials amb la nostra estimada Virgínia Moll. Abans de res, però, anem a veure si això arriba.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanam si això arriba, secció setmanal de desinformació contrastada, per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam de l'aigua amb llimona en dejú, presentada en algunes publicacions de xarxes socials com la panacea per a la salut. Pot anar bé, diuen, per la salut digestiva, per la salut renal o fins i tot per el control de pes. Ens aclareix conceptes en una publicació d'Instagram la influenciadora Boticaria García, divulgadora a xarxes socials sociales y a la televisión.
Agua con limón en ayunas. Vamos a separar el marketing de la ciencia en un minuto. Si esperas que el agua con limón queme grasa, tengo malas noticias. El limón no es un detergente que disuelva la grasa. La grasa se oxida con ejercicio y con déficit calórico, no con ácido cítrico. Si has perdido grasa tomando esto, igual es porque has sustituido el café con churros por el agüita con limón. Y si esperas que alcalinice la sangre, esto. También tengo malas noticias. El pH de tu sangre es sagrado, entre 7,35 y 7,45. Si un zumito pudiera cambiarlo, acabarías en urgencias. Pero, ¿qué dice la ciencia a favor? Aquí tienes los beneficios reales. 1. Hidratación con plus. Después de 8 horas de ayuno, el agua es fundamental. El limón puede hacerlo más apetecible para que te ayude a beber más. 2. Vitamina C y antioxidantes. Es una ayuda para tu sistema inmune y tu piel, pero ojo, que también la tienes en un pimiento o en un kiwi. 3. Digestión. El ácido cítrico puede ayudar a estimular la secreción de jugos gástricos. Si te sienta bien, ¡p'alante! Pero cuidado con el esmalte. Dato importante, el ácido del limón puede erosionar tus dientes. Truco profesional. Tómalo con una pajita y enjuágate la boca con agua después. En resumen, es un hábito saludable para hidratación, pero no es una poción mágica. ¿Tú te lo tomas por el sabor? ¿O realmente le tienes fe?
Idò, ja ho sabeu, pros i contres de l'aigua amb llimona en veu d'una experta. No vos fieu dels grans remeis. Res és tan magnífic ni tan dolent com algunes persones ens volen fer creure. encetam ara la secció setmanal del nostre enviat especial, el món geek, el món freak tecnològic i informàtic, que segueix parlant avui de cinema. Avui Pato Conde ens parla de Johnny Mnemonic.
Aquesta d'avui és una seqüela, se podria dir, de la secció de la setmana passada, perquè en el meu cap s'han quedat moltíssimes pel·lícules per fer de referència a aquesta estètica general de la secció de cultura geek. Supos que, bé, he tingut temps de veure Tron, la pel·li que recomanava la setmana passada, així que, bé, podem nombrar moltíssimes. Entre elles, evidentment, estaria Matrix, perquè Matrix té aquest punt d'inflexió entre el món digital dels anys 90 i el que vindria en el 2000, no? Que té tot aquest punt futurista de el que seria tota aquesta virtualitat de diferents mons possibles, no? D'aquesta simulació de la que cada vegada més gent pensa que és possible. També tindríem, bé, dins Matrix, òbviament, aquesta idea de que ens implantam algo a l'esquena i per aprendre coses. Crec que és una definició molt clara de lo que seria internet a dia d'avui, que podem aprendre de tot de manera gratuïta. Però també, anar un poquet més enrere, tenim la pel·lícula Hackers, que la pel·lícula Hackers també té tota aquesta estètica més com oscura de lo que seria el joc d'internet i entrar en programes i tenir també un poquet de món cyberpunk tan famós en els anys 90. Però sí que volia fer una referència i una especial menció a una pel·lícula que jo me va agradar molt i sobretot que sí que és veritat que té tots aquests elements del futurisme digital o del que podria ser un món en el que digital ha guanyat, però ha guanyat en pos de les grans corporacions i de que les dades dels usuaris són el més important i se trafica amb això i tal. I és una pel·li bastant oscura i bastant també cyberpunk, que va ser una molt bona representació de lo virtual en els anys 90. La pel·li es diu Johnny Mnemonic. Johnny Mnemonic ve d'un llibre de William Gibson, que va ser un escriptor de ciència-ficció molt important, sobretot una ciència-ficció aquestes de llibres que eren quasi pues molt, molt populars, no eren dels més venuts, no eren bestsellers, però sí que se mantenia una línia molt intensa de ciència-ficció, no? I aquesta pel·li, que està protagonitzada per Keanu Reeves, és una pel·lícula que planteja la idea de que tenim un implant al cervell que podem guardar informació i com imatges o dades i tal.
Un implant al cervell, però què li passa a aquest protagonista d'aquesta pel·lícula? Quina és la història?
Johnny Mnemonic, que és aquest personatge, li implanten unes imatges que tenen una importància que no diré perquè sí que seria un gran spoiler, però ell ha de transportar aquestes imatges abans de que la capacitat de les dades que ha guardat en el seu cervell pues, li facin explotar aquest implant i que el matin, no? La pel·lícula està molt bé perquè planteja una idea, a part de les dades que s'estaven xerrant, que xerraven de 100 i pico de gigabytes, que en aquell moment era impensable, o sigui, als 90 tenia un dispositiu d'almacenament de més d'un mega ja era moltíssim, no? I xerrar de 160 gigas pues, era una cosa molt, molt futurista. Però també volia destacar també aquesta participació de Takeshi Kitano, Takeshi Kitano era bé, director de pel·lis com, com Dolls, com Brother, Hanabi. També va ser un d'aquells que era, que conduïen el programa de, d'Humor Amarillo, no? Que aquí a Espanya va ser bastant interessant, lo popular que se va fer. Pues Takeshi Kitano fa aquesta figura de dolent de videojoc, no? És com el dolent màxim que l'està perseguint tal, i per això és que té una sensació de videojoc i de virtualitat. I inclús la pel·lícula té la narrativa de quasi d'un videojoc, no? Així que si us voleu apropar un poquet més, a part de Tron, tenia aquesta sensació de com seria la cultura geek, aquesta secció al cine, pues ja teniu un altre títol, uns altres, perquè recordeu Matrix i Hackers també són molt interessants.
Codi Beta. Anna de la Salut. TV3 Ràdio és entreteniment.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Codi Beta. Anna de la Salut.
Ja ho apuntàvem, un nou estudi realitzat per investigadors de l'IFIS que demostra que els retards es poden propagar per tots els continents, connectant regions distants del sistema de transport aeri mundial a través de cadenes d'influència subtils però mesurables que sorgeixen de la dinàmica a nivell de xarxa. Mitjançant l'anàlisi de dades de vols de tot el món, l'equip ha descobert l'estructura a gran escala de la propagació dels retards i ha identificat els aeroports que tenen un paper fonamental en aquesta transmissió d'aquestes pertorbacions a nivell mundial. Aquest estudi és innovador perquè fins ara les investigacions anteriors s'havien centrat principalment en com es propaguen els retards dins de països o de continents concrets. Però, en canvi, aquesta proposta aborda una qüestió oberta des de fa temps, si els retards es propaguen entre continents i com ho fan. Els resultats revelen una xarxa global de transmissió determinada per factors com la distància geogràfica, el volum de trànsit entre regions i les variacions estacionals. A llarg termini, aquestes estudi també podria ajudar a les aerolínies i els reguladors a millorar la resiliència del sistema de transport aeri mundial, reduint els costos per als operadors i millorant la fiabilitat per als passatgers. Avui en parlarem de tot plegat, ens explicarà en detall un dels investigadors de l'estudi, Josu Blanco. Ell és graduat en física per la Universitat de Cantàbria i màster en física de plasmes i fusió nuclear per la Universitat d'Aix-Marseille. Josu, benvingut a Codi Beta. Gràcies per atendre la nostra telefonada avui.
Hola, gràcies. Estoy encantado aquí estar en IB3. No es la primera vez, porque unos compañeros vuestros una vez me pararon por la calle.
¿Ah?
No tenía nada que ver con mi trabajo, pero vamos. Y nada, perdón por el mallorquín, entiendo, pero todavía el tema hablarlo no me atrevo.
Bueno, o sea, poco a poco. Primero terminar estos estudios y después ir mejorando el catalán. Contamos, la majoria de passatgers veiem aquests retards com incidents que passen d'una manera puntual, no? Però vosaltres els estudieu com un fenomen global dins la xarxa, no?
Sí. Es normal entender los retrasos como algo local, porque estamos acostumbrados a las carreteras o al tren, por ejemplo, ¿no? El tren va por una vía, entonces parece que pues, si falla Madrid o si falla la estación intermodal en Palma, pues tenemos un problema en toda la red porque ha fallado esa estación, ¿no? Y esto también ocurre en aviación. Por ejemplo, hace poco que volé yo, bueno, hace poco, igual ya era dos meses, y salí de Palma, había una borrasca enorme entre Cataluña y Baleares. Entonces, esto sí es un problema local, ¿no? Porque al final los vuelos o no pueden llegar o no pueden salir o tienen que dar cierto rodeo al aeropuerto para poder llegar, y esto obviamente produce retrasos locales. Pero la cosa es que no son locales realmente, porque al final tenemos que tener en cuenta que un avión es un objeto físico que vuela, ¿no? Está ahí. Y el avión no solo vuela una vez al día. O sea, los aviones que vuelan una vez al día son muy pocos, que son precisamente el objeto de este estudio, los intercontinentales, ¿no? Uh-huh. Pero la mayoría de vuelos son 5, 6, 7 vuelos al día, dependiendo de cuánto dura, y esto hace que tengan un horario y que, por tanto, si yo llego a Ibiza tarde y después tengo un vuelo a Valencia, voy a llegar tarde a Valencia. Entonces, todos los vuelos que tengo después ya voy a llegar completamente tarde y en desfase. Entonces, rápidamente esto se convierte en un problema que puede ser regional o incluso continental, pero lo que no se había estudiado es si esto salta del continente, ¿no? Si es posible. ¿Por qué? Por lo que he dicho, que hay muy pocos vuelos. Entonces, como decimos nosotros, la señal es muy débil. O sea, no lo vemos. Está debajo de todo el ruido de todos los vuelos que hay. Estos retrasos intercontinentales.
Claro, perquè l'estudi xerrau de la propagació dels retards, i és una miqueta el que ens estaves contant ara, no? Però en termes científics, vosaltres com ho expliqueu? Com ho definiu, aquesta propagació?
Hay muchas maneras de definirlo. Una que es la más común, podríamos decir, para entenderlo, es como una enfermedad. Entonces, lo que haces es que separas, digamos, la enfermedad del que la lleva, ¿no? Porque realmente no es lo mismo. Pues viendo una persona, por ejemplo, una persona puede expulsar, infectar, y por tanto esa enfermedad se va propagando a otras personas y esas otras personas pueden propagar. Y entonces en el retraso es lo mismo, ¿no? Igual un vuelo llega, pues lo que decía antes, de Palma a Valencia, y el retraso no vuelve a Palma con el vuelo, pero sí que puede afectar en Valencia a otros aviones y que esto se propague a través de Valencia. Entonces, nosotros intentamos separar el retraso de los aviones físicos como tal, y lo intentamos entender como una señal que se propaga, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer es, imaginando otra vez, volviendo al ejemplo de la enfermedad, es que nosotros la herramienta que tenemos es la auscultación, ¿no? O sea, como cuando vas al médico y alguien tiene COVID y tiene problemas con el pulmón, pues lo que haces es que le pones el fonendo en el pulmón y ves que respira mal, ¿no? Y esto lo podrías hacer con muchas personas. Y si tienes en cuenta el tiempo, pues uno podría hacer como una especie de red de cómo se va moviendo la enfermedad en el espacio y en el tiempo, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Entender el retraso como algo separado de los aviones, entre comillas, aunque lo generen ellos, y después utilizar medidas, pues como esto, ¿no? Mirar el pulmón de la persona para ver cómo se están moviendo estas flechas de por dónde se mueve uh-huh. el retraso como tal.
I quines dades utilitzeu? Perquè, clar, parlam, imagine, de milions de vols, no? Què analitzeu concretament? Quina quantitat? O sigui, en què vos senyiu? I quines dades utilitzeu?
Sí, la verdad es que los números son de vértigo.
Ya me lo imagino.
Hablando de... Bueno, o sea, tenemos en el mundo unos 110.000 vuelos comerciales al día. Claro, estos son los vuelos, pero si uno multiplica pasajeros que se mueven, son unos 9 millones, ¿vale? Entonces, 9 millones serían, porque si uno hace el cálculo rápido... un millón de personas en Baleares, no exactamente, pues 9 poblaciones de Baleares que se mueven al día en avión. Es bastante bestia en el mundo, ¿no? Sí. Pero realmente vuelos hay más, porque estos son los comerciales. Los vuelos son el doble. Pero claro, el resto son pues entrenamiento, militares o... Jo que sé, pot haver 40.000 coses, no?
Clar, però imagina que també influeixen aquests altres vols per regulació d'espai aeri, no?
Exactamente, exactamente. Entonces, nosotros el dato que hemos utilizado precisamente por esto es... tenemos tres fuentes de datos. Una es, que conocerá todo el mundo seguro, Flightradar. Flightradar es una web que tiene todos los vuelos del mundo. O sea, como lo detectan es... porque tienen recibidores. Nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos un recibidor de Flightradar y ellos a cambio nos dan todos los datos. Es un trato que consideramos bastante bueno. Y después también hemos usado datos oficiales de Estados Unidos y de Europa, porque tanto el Ministerio de Transporte de Estados Unidos como la Unión Europea da estos datos de los horarios, de los vuelos, de qué retraso han tenido, etcétera, de manera oficial. Y entonces hemos hecho como un chequeo cruzado, ¿no?, de que cuadren las cosas, los datos reales con lo que dice Flightradar. Y bueno, cuadran con alguna diferencia, pero son diferencias de cómo definen, porque claro, es que en física también o en cualquier cosa es muy importante definir, ¿no? O sea, definir qué es un retraso exactamente, porque hay gente que habla de retraso en la pista, es decir, cuando el avión toca tierra, y hay gente que habla de retraso cuando llegas a la puerta, es decir, cuando se pone la pasarela y los pasajeros pueden salir. Entonces, puede que el retraso no sea el mismo, porque, por ejemplo, para salir, si hay cola en despegue, pues el retraso en la puerta será menor que en la pista, porque en la pista hemos estado esperando igual 10 minutos. Uh-huh. Entonces, estas cosas son importantes también, pero bueno, nosotros hemos analizado lo que son 4 años antes del COVID, porque los datos oficiales solo nos permitían validar hasta ahí, y son unos 50 millones de vuelos que hemos analizado. Uh-huh. Los intercontinentales son un 10% aproximadamente de esto. Pero claro, tenemos en cuenta, como tú bien has dicho, todos los vuelos, porque afectan al espacio aéreo y a todo.
Jo s'ho també parlau en aquest estudi sobre aeroports o rutes que actuen com a nodes crítics dins aquesta xarxa global. Explica'ns una miqueta quins són aquests nodes crítics i també, això que heu estudiat, quins factors influeixen en aquesta propagació de retards.
Pues en nodos críticos o aeropuertos críticos, en este caso, hay dos tipos. Aquí, por ejemplo, en Baleares tenemos una aerolínea que es Air Europa. Entonces, para ellos, un aeropuerto crítico en modo de hub, ¿no?, una palabra que conocemos, es decir, centro de operaciones, ¿no?, podríamos traducirlo, sería Palma. ¿Esto qué significa? Que ellos vuelan de forma radial. Pues vuelan Palma-Frankfurt y luego vuelven a Palma, después van a París y luego vuelven. Entonces, si Palma falla, para ellos esto es un nodo claramente crítico, ¿no? Porque es muy central. Y luego otro tipo de nodo que también es crítico, aunque parezca curioso, sería los periféricos. También pueden ser críticos porque, por lo que hemos dicho antes, los aviones hacen muchos vuelos. Entonces, puede haber ciertos nodos que no estén acostumbrados a una cantidad de tráfico, como por ejemplo podría ser Menorca, y en verano saturen. Y este se convierte en un nodo crítico en ese momento para la red porque está totalmente saturado y es periférico. Pero como los aviones hacen ciertos horarios, pues este nodo que está mal hace que este retraso se propague a toda Europa porque después los aviones tienen que volver y hacer otros vuelos. Uh-huh. Entonces, estos serían los dos tipos.
I defenseu també que ara ho dèieu, que hi ha certs aeroports que funcionen com a nodes crítics i com a amplificadors d'aquests retards. Són diferents aquests amplificadors d'aquests nodes crítics o és el mateix?
Sí, o sea, podría ser un nodo central, un amplificador, pero yo cuando hablo de amplificadores nos referimos a... Por ejemplo, el ejemplo más claro que se me ocurre en Europa es el aeropuerto de Londres, Londres Heathrow, porque es un nodo central, pero tampoco tan central, en el sentido de que no las aerolíneas no tienen, excepto British Airways, ese nodo como centro. Pero es amplificador del retraso, ¿por qué? Porque los horarios están en ese aeropuerto, la capacidad tan limitada, es decir, si tiene una capacidad de 100, el horario de las aerolíneas allí está al 95, ¿no? O sea, hay, el aeropuerto no da más. Entonces es un amplificador porque cuando nosotros tenemos un retraso aleatorio en cierto momento, el aeropuerto no puede amortiguar, es decir, no puede meter aviones donde no le caben, porque el horario está tan lleno que no puede amortiguarlo. Entonces lo que hace es lo contrario, amplificar ese retraso, porque no caben los aviones, físicamente incluso. O sea, puede ser que tú llegas a tu puerta y no puedas entrar, porque hay otro.
I heu detectat, a més d'aquests factors que mencionàvem, patrons temporals, no sé si, per exemple, hi ha moments del dia en què que siguin més propenses a aquestes propagacions, o moments de l'any, parlem de, imagino que època de vacances, d'estiu, si això és més comú o manco?
Sí, por ejemplo, volviendo a Menorca, pues vemos patrones claros en verano, ¿no? Bueno, no especialmente en verano, en temporada alta, que se llama, ¿no? Porque, por lo dicho, ¿no? Menorca es un aeropuerto con unos recursos relativamente limitados, es un aeropuerto que está bien, tiene una plataforma que funciona, etcétera, pero claro, llega un momento en el que tanto los controladores como la infraestructura que tienen para controlar, como la propia infraestructura física del aeropuerto, no está pensada para ser un mega atractor de vuelo, ¿no? Entonces, en estos aeropuertos así regionales, podemos tener estos problemas. Y después, volviendo, por ejemplo, a la propagación intercontinental, otro patrón temporal que es muy chulo que hemos visto entre, ya yéndonos más lejos, entre Estados Unidos y México, es que vemos a través del retraso cómo se mueve la gente. Es decir, en invierno vemos que el retraso en los aeropuertos mexicanos, pues es el México DF, ¿no? La capital, y en Estados Unidos, Dallas o Atlanta, que son aeropuertos muy grandes e importantes para Estados Unidos porque están en el centro del país. Y en cambio, en verano, el retraso que se propaga entre estas regiones tiene más que ver con Cancún, Miami. Entonces, estamos viendo que el retraso nos dice también la gente a dónde se está moviendo, ¿no? Que se va de vacaciones o que son cosas más de trabajo o lo que sea.
Un estudi sociològic també, no?, de com ens comportam, d'alguna manera, ja anem una miqueta més enllà de la física, com podrien o com podem utilitzar aquests resultats, ja siguin aerolínies, ja siguin controladors aeris, per reduir aquests retards i no sé si dissenyar una nova xarxa de vol més eficient.
Yo primero, o sea, podría aconsejar a la gente de la industria, que de hecho es lo que hacemos, ¿no? Pero si pudiera aconsejar a los oyentes también, yo lo primero que digo siempre es que es mejor volar por la mañana, por esto que he dicho, ¿no? O sea, uno tiene, los aviones tienen unos horarios y entonces la probabilidad de que tenga retraso ese avión, cuanto más tarde en el día es mayor. A las 6 de la tarde es mayor que a las 11 de la mañana, porque ha hecho menos vuelos.
Claro.
Entonces, si si podemos elegir, que muchas veces no es posible, es mejor elegir por la mañana los vuelos. Entonces, luego, para la industria como tal, pues lo que nosotros hemos estudiado sí es útil realmente, porque nosotros hemos hecho métricas, es decir, termómetros que le dicen a la gente de la industria cómo está el retraso entre continentes o entre dos aeropuertos o lo que sea en el momento. Y lo único que se necesita son los datos previos, que obviamente los actores de la industria lo tienen. Entonces, no es otra cosa que una métrica más que se añade, como podría ser, por ejemplo, y esto ya se utiliza, la media del retraso. Uh-huh. Hay un retraso en Ámsterdam de 30 minutos de media. Bueno, pues la media esconde muchas cosas que son mentira, porque media hora de media puede ser con un retraso enorme y luego muchos retrasos que son pequeños o muchos retrasos que son de media hora, ¿no? Entonces la media esconde muchas cosas. Es mejor complementarla con otras métricas y esto sí que lo pueden utilizar las compañías o los organismos supranacionales que existen.
I deia, veurem si ho utilitzen i ens serveix a tots per no perdre tant de temps als aeroports. Et volíem demanar abans d'acomiadar-te, Iosu, quines futures passes hi ha? No sé si continuareu investigant en aquest àmbit, si ja això ho donau per tancat, quin és el pla, la previsió de futur?
El plan és seguir estudiando esto, pero yo estoy más interesado en que Como he estado diciendo, yo considero que esto, o nosotros consideramos que esto es un problema de recursos, pero no de recursos en el sentido de hay que añadir más recursos, por ejemplo, hay que añadir más controladores o hay que añadir más pistas, sino que es un problema de recursos de lo que diríamos en física de elasticidad, ¿no? Pues como hemos dicho antes, el aeropuerto de Londres no tiene elasticidad, está operando todos los días del año al 95%, ¿no?
Yeah.
Entonces, es un problema de cómo gestionamos mejor, y esto no es único de los aviones, ¿no? De cómo gestionamos nuestros recursos, y es que quizás el aeropuerto de Londres no tiene que estar al 95% de capacidad constantemente, si queremos atajar los retrasos. Porque esto también al final, todo es dinero, ¿no? Y también es dinero para las aerolíneas. Por tanto, sí están interesadas en que el retraso reduzca, pero quizás no es posible si estamos tan saturados constantemente, porque, claro, es el efecto mariposa. Un retraso muy pequeño en Valencia genera un mega retraso después en Frankfurt.
Uh-huh.
Y esto es porque la red es muy rígida, está muy planificada y no admite colchones y no admite huecos. Y entonces, si no hay huecos, uno no puede mover las cosas en el momento si van mal.
Idò, mira, és un bon consell, ja no només per al sistema de la xarxa aèria, sinó per qualsevol persona i maneres de fer, no? Per qualsevol empresa, per qualsevol persona, ser més elàstics. És un bon consell. Iosu Blanco, investigador de l'Institut de Física i Sistemes Complexos de la Universitat de les Illes Balears, CSIC, hem parlat amb ell d'aquest nou estudi que explica com els retards es poden propagar arreu del món, connectant diverses regions i amb aquestes mètriques definides de les quals en parlava. Iosu, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Bona feina.
Que vagi molt bé. Adéu.
Gràcies.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és diversió.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, a ses enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Oli Cari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Corell.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Codi Beta. Beta.
I deixem els temes seriosos i riurem una miqueta, ens endinsarem en el món de les xarxes socials, amb la Virgínia Moll, que torna a estar amb nosaltres. Com estàs?
Molt bé. Bueno, no tan bé. Venc una mica com tots els mallorquins darrerament.
Sí?
Estem de mala llet.
Sí.
A gama, cosetes.
Sí, és vera. Coses que passen, no?
Coses que passen. Així que sí, una setmana més, venc de mala llet, m'agradaria dir que estic bé, però la realitat és que estic a tres rils de tirar-me per una finestra, carinyo. I no és per manco, Anna, la situació actual del món que ens ha tocat viure és del tot surrealista.
Surrealisme podria ser la paraula i l'altre podria ser dissociació, no?
Dissociació. Jo no sé si estic informada o simplement saturada. Sé que sempre ven hater, però és que l'algoritme no m'ho està posant gens fàcil. Mm. Aquestes setmanes han tingut golles.
Mm.
Han tingut gent atrapada arreu del món.
Sí.
Han tingut 8M, sí. I han tingut Guerra Mundial.
Sí, tercera.
Exacte, ja està aquí. Però no passa res, perquè a Instagram show must go on. I'm a survivor,
sí.
Perquè ganes no me falten d'anar a Casconcos i muntar-me una cabanya a un arbre. Seria una cosa molt interessant, perquè és que, a més, jo no tenc partiguera.
Ja.
Fins Setmana Santa no t'has d'empenedir de ser mallorquina. Jo m'agrada estar aquí, i no és difícil. O sigui, a mi que me trobis a Abu Dhabi és una cosa pràcticament impossible. Atrapada allà, perquè odi en totes les meves forces viatjar. És que tinc la sensació de que quan som de viatge estic més estona a l'aeroport...
Sí.
Que viatjant, no?
Sí.
Te passa, tu?
Sí, o necessitem ser molt, molt riques i poder partir, jo què sé, 2 mesos, el tema aquest de setmana, jo l'odia en totes les meves forces.
I aquells avions també que me mostres l'algoritme que tenen un llit, fins
sí.
i tot.
Sí, clar.
Una dutxa, un pijama... Això és el que jo necessit,
clar.
Anna, per poder viatjar, perquè jo anar amb aquell coixí cervical... No me representa. És una cosa que hauríem d'explorar, també, el tema del coixí cervical, no
sí,
trobes?
Inflable i desinflable, no sé on l'han de dur, aquest coixí cervical.
Hi ha gent
també és
que el posa
moda,
davant,
no?
A darrere...
Aquestes motxilles i el coixí de vora, no?
Això també queda bé. Se nova tote bag amb un espàric, amb un pocot de porro que guaiti...
Que surt de sa bossa, de sa compra.
Amb el coixí cervical. És una cosa que és així. Perquè, com te dic, no m'hi trobareu. I sabeu aquestes persones que diuen Jo partiria una illa. Mm. Ja hi som, a una illa.
Cérvera. No és precisament deserta. No. Estem acompanyats, no sé si ben o mal acompanyats, però acompanyats ja estem en aquesta illa.
Ja hi som. No està deserta, però bé. Que ho està avui en dia, desert? Però jo ara vull fer una mica de memòria cap a aquell kit de supervivència que està desert també, que és aquell kit que mos recomanava el govern,
sí.
Que mos van dir que havien de tenir a casa, no?
Sí.
Jo encara no l'he fet.
Jo tenc una part feta.
Ah.
Vaig comprar una de les ràdios d'aquestes a piles.
Hombre, te pega tant tenir una ràdio, Anna. Si qualcú havia de tenir una ràdio, havies de ser tu.
Sí, a part, és com molt nostàlgic perquè mon pare sempre ha tingut, de fet, avui en dia encara la té, aquella ràdio típica, i la vaig comprar i vaig dir, home, en tenia heretades, ja no funcionaven, i vaig dir, n'he de tenir una.
Ara és hora.
I els barralets d'aigua també els tenc. Respús.
Vale. Però i els barralets d'aigua, la meva pregunta és, quan te quedes fora aigua, tires d'aquest barralet?
Sí.
Ah, però això no ho pots fer?
No, clar.
Perquè, si no, quan es talli, ja t'hauràs fotut aigua.
Sí,
tindré... Això no val, però jo també tenc aigua d'aqua servis.
No, efectivament, la tenc per això.
Clar, clar, clar. Jo és que no he ni començat, però és que, a més, no record ni què havien de posar. Mm-hmm. Estic saturada, que també t'he dit, ja mos haguéssim pogut enviar un SMS, com a mínim, per dir-mos...
sí, és no? Alert.
Exacte, per tenir la llista preparada. Perquè jo record que era algo tipo llanterna, ràdio piles, sí. Menjar en llauna...
Sí.
Jo no sé si estic preparant un apocalipsi o un pícnic familiar amb llista, aquesta llista.
És molt estranya, la llista. Menjar a llauna, a mi me recorda menjar de moix. No ho sé, no he quedat de vorero, però bé. Mai se sap, ja mos hi haurem de trobar i, per ventura, menjar amb fabada asturiana durant dues setmanes.
La meva coseta està malalta aquests dies i m'han dit que havia de comprar unes llaunes i vos he de dir que tenia molt bona pinta.
Sí,
vaig tenir tentació de dir, què passa si me faig un pa amb oli amb aquest...
Hi ha divisió en el món amb aquest tema. Mm. Hi ha gent que s'ho menjaria i gent que li repugna.
Jo m'ho menjaria.
Jo som de les que a l'olor no me tira enrere. No m'ho menjaré perquè sé que em pot caure malament. De fet, un amic del meu germà fa molt d'anys va menjar de ca, va estar malalt, evidentment, però ell havia de...
Ah,
era un investigador
nat. No coneixia ningú que hagués estat a la llauna.
I doncs, sí, mira, ja...
M'interel·lo, m'interel·lo. El problema és que estic posposant el musical d'anar a comprar la llanterna.
Sí.
I mira, tal com estàs panorama, ho necessitarem 100%. Mm. Perquè aquí, entre nosaltres, i com a experta en Instagram, que en realitat vol dir com a persona addicta a les xarxes, no sé si has pogut fer una volteta pel compte d'Instagram oficial de la Casa Blanca.
No he tingut el plaer.
Uau! És una experiència que recoman.
N'he sentit xerrar.
Jo, vos dic en sèrio, quan tenc un mal dia, vaig a Instagram de la Casa Blanca o a TikTok, perquè comparteixen el mateix contingut, i sí. Se me passa.
Sí?
Perquè és un deliri tan surrealista que el primer que vaig pensar quan va aparèixer el primer vídeo va ser que era un compte fals, un troll d'internet, fent vídeos en via, però no.
Mm.
La realitat supera la ficció.
Què hi poden trobar? Quines perletes bueno, tenim en aquest compte?
Amb l'obsessió, bé, diverses obsessions que té el president dels Estats Units, no?
Sí.
Donald Trump, amb Espanya, que no sé què li passa exactament, va penjar un vídeo 24 hores després de les declaracions del president del govern, Pedro Sánchez. Mm. The White House oficial va penjar un vídeo amb bombardejos sobre Iran i va triar una banda sonora que no sé si amagava algun missatge subliminal per Espanya.
Mm.
No sé. Quina penses que era la cançó que ha triat The White House per il·lustrar un bombardejos?
Em penso en un parell, però no sé, ara anem a veure mem. Il·lustra'm.
Vinga, idò.
Perquè a part hem posat la versió nadalenca.
No, podria ser, no sé si... Donald Trump. Només li faltava, pues, jo que sé, un Papa Noel damunt un missil.
Jo és que no m'ho puc creure. Pot ser que penges qualque cosa també amb imatges o música de Bob Esponja?
Pot ser.
És que, clar, no sé si la gent l'ha reconeguda, ara sona, Los del Río, la
Los
Macarena.
Los del Río, Macarena.
Amb imatges de bombardejos i coses, no?
Sí, a més fan com molt cinematogràfic tot, és com un tràiler de sèrie tot el temps. O sigui, aquell compte d'Instagram, càmeres lenta, s'explosió, o sigui, vos promet que pareix que és una nova estrena d'una pel·li d'acció de cinema.
Com no han d'estar dissociades, Virgínia?
Ja.
Així, clar.
Jo m'ho demano, dic, massa bé estem.
Massa bé.
Massa bé estem. Bé. Ara que ve la primavera,
sí,
que ja s'acosta...
Avui,
pot ser el que tu creus que és al·lèrgia, Anna, que darrerament m'estàs comentant que no saps si tens al·lèrgia...
Sí, ja se me nota aquesta veu un poc, eh? Bueno, l'has tapat.
Pentura no és al·lèrgia a la primavera, Pentura és al·lèrgia a la maldat i a la beneitura que mos ha tocat viure, perquè aquestes setmanes han estat fortes. Serà que ha plogut força...
No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo. Que tire pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción. Sigue por mi camino y no te bajes del bordillo. Llegó la primavera con el canto de los grillos. Trae regalo pa' tenernos consolados y distraídos.
Virgínia, que bé que estàvem quan aquesta cançó va sortir.
Mira.
I no ho sabíem.
No ho sabíem, Quines ganes de tornar, la veritat.
Sí. Sí, sí.
Ja veuràs, perquè t'ho duc un parell de records del 2000
sí.
per acabar, però és que... És que només m'ho vull despertar i que sigui l'any 2001.
Sí, ja.
T'ho promet,
sense xarxes socials.
Sense res. Sense res. Anar a escola, menjar-me la Maria dins el meu lacao.
Sí, exacte.
No sé, estic totalment flipant en tot el panorama.
L'altre dia, i crec que ara en xerrarem una mica d'influencers, però me'n va sortir un, i connectant amb aquest tema que xerràvem, un vídeo, un reel, que sortia una influencer actual, molt joveneta, preparant-se el berenar, crec que era, no? Un get ready with me d'aquests i ella berenava, estava perfecta, pell perfecta, cabells perfectes, berenar aquell ideal, i feia les influencers o les joves d'avui en dia i les fotos que jo penjava, no, a Facebook quan tenia 16 anys, de 7, de 8, de 9, 20, i clar, eren una foto amb una cara tota desfigurada.
Ah, però només hi havia una foto.
Clar,
no hi havia...
Sí.
I no hi havia referències. Mm. Les teves referències eren una revista, un tal, però no hi havia aquest bombardeig constant de com has de ser, què has de menjar, a qui t'has d'aparèixer...
Sí, totalment.
És complicat.
Sí, molt complicat.
Aquestes setmanes, a més, han tingut controvèrsia amb el Goya.
Sí.
Resulta que mos hem assabentat a través de xarxes que hi havia actors, actrius, per descomptat també persones que se dediquen en cos i ànima en el món del cinema, que no havien estat convidats. Però, en canvi, com dius, han tingut influencers a tutti a la red carpet.
Sí. Això ha passat. Tenc pendent llegir un article d'Isabel Coixet, que juraria que xerra d'aquest tema.
Ah, m'interessa.
Que diu Alfombra Roja, Cerebros Blancos.
Wow.
Que encara no l'he llegit, no el puc comentar, però el tenc apuntadet, guardat a preferits per llegir.
I que consti que jo no tenc res en contra dels influencers. De fet, des d'aquí ofereix que els meus serveis per si me voleu convidar. No ho sé, en els prèmits si orell d'or, no? Però, fora bromes, una cosa és promocionar una crema, que està molt bé, també, i una altra és anar a una gala de cinema.
Sí, a veure, hauries de tenir una mínima relació, no?, amb el tema.
Una mínima de relació o una mínima de que t'agradi.
Sí.
Perquè després passen coses molt fortes, que tu tens influencers a la red carpet responent preguntes i, mentrestant, això és verídica, real, no Yolanda Ramos a casa seva posant una rentadora.
Sí.
Perquè, a més, va fer un vídeo explicant que no l'havien convidada en el Goya i surt molt divertida posant-se rentadora i col·locant la compra.
La vaig veure amb la barra de pa que havia anat a comprar espai i havia fet allò típic, no?, d'agafar la punteta per menjar pel xamí, sortia vestida, no sé si batint, però bé, molt
sí,
de casa,
pijama.
No?, molt casolana, i allò era una pel·lícula per se, vull dir, un pla seqüència increïble.
Era increïble, era Paquita Salas.
Totalment.
I és surrealista que una de les còmiques més bones que tenim estigui a casa amb el suavitzant i, mentrestant, en el Festival de Màlaga hi ha gent que, si li demanes per una pel·lícula, te diu Ocho apellidos vascos, sí. Que està molt bé, Cari, eh? Que som el mes de març, Girls Supporting Girls, tot estupendo, però també hem de saber on som i on anam, que una cosa és crear contingut i una altra és saber de què està xerrant.
Té raó, també, això. No hi ha, més, no puc dir res més.
I ara que ve, a més, el canvi d'hora, que és una cosa que m'emociona moltíssim, perquè tu tanques els ulls i quan es tornes a obrir sembla que hagis despertat l'any 1973. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop. Que aquesta cançó, de més, se varen fer molt de memes perquè quan diu... s'estribillo per ell que diu ¿Dónde está mi kebab?
Ah.
I és una d'aquestes coses entranyables que a mi m'emeravellen.
Imatge perfecta per quan tornes d'un dinar que s'ha allargat, no?, i acabes...
¿Dónde está mi kebab? canvis d'hora, canvis d'aires, i això m'interessa bastant perquè tal com anem, sembla que anem cap enrere, un viatge en estens.
Total.
A mi el que m'aniria bé és un viatge astral, concretament tancats ulls, com te deia, i despertar-me amb el ring-ring d'aquella alarma despertador que hi havia a la meva habitació l'any 2001, i aixecar-me del llit i anar a escola i pensar que sóc n'Alanis Morissette quan va en cotxe, perquè, sincerament, és l'única cosa que m'interessa aquest 2026.
M'apareix una molt bona idea, Virgínia, jo ja ho deia abans, que no sabíem que els enyoraríem tant aquells anys. Mare meva.
Volíem, frissàvem, i no, és que no, vull tornar enrere, real. Jo funcionava millor sense algoritme, però si no fos per ell... tampoc m'estaríeu escoltant. Així és la vida, irònica, com una de les meves cançons preferides d'en Alanis, que és ideal per seguir somiant una mica mentre el món peta.
Irònic. Irònic com sa vida, Virgínia.
Així és.
A veure si es meixi bé, tornem una miqueta manco dissociades.
Per favor.
I no hem de tirar tant d'ironia.
A veure què
passarà. Mem, és que pot ser... És que això cada setmana tot passa tan ràpid que per així que duque, ja no
tenim temps
ni de xerrar. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Fins el meixi bé.
Adeu.
El retrovisor.
I en el retrovisor d'avui recordam Somaya Farouki, una jove enginyera i activista afganesa coneguda per ser la capitana de l'equip de robòtica femení Afghan Girls Robotic Team, popularment anomenat les Afghan Dreamers, que va néixer tal dia com avui de l'any 2002. Aquest grupet, format per adolescents apassionades per la tecnologia i la ciència, va néixer amb l'objectiu de promoure l'educació STEM, que és aquesta educació centrada en el món científic, tecnològic, les enginyeries, les matemàtiques, promoure totes aquestes assignatures entre les joves afganeses i demostrar que el talent femení pot transformar la societat. El projecte va ser impulsat per l'emprenedora afganesa Roya Mahboob i aviat va guanyar notorietat internacional participant en competicions de robòtica com el First Global Challenge. Les integrants de l'equip varen desenvolupar robots que estaven pensats per resoldre problemes reals, des de la detecció de mines, per exemple, fins a sistemes tecnològics amb impacte social. La seva contribució més coneguda, però, va arribar durant la pandèmia de la Covid-19. Davant la manca de respiradors als hospitals afganesos, Farouki i el seu equip varen dissenyar un prototip de ventilador mèdic de baix cost que s'inspirava en un model obert del Massachusetts Institute of Technology. Aquest dispositiu es va construir en peces fàcilment accessibles, com components de cotxe, parts d'una motocicleta, i tot plegat amb l'objectiu de poder reproduir de manera econòmica en un país amb recursos sanitaris limitats. El prototip es va desenvolupar durant diversos mesos del 2020 amb el suport d'enginyers i d'organismes internacionals i es va convertir en un símbol de la capacitat de la joventut i de les dones afganeses per aportar solucions tecnològiques a problemes globals. Gràcies a aquesta iniciativa, Farouki va ser reconeguda internacionalment, inclosa a la llista BBC entre les 100 dones més reconegudes del 2020. Des d'aleshores, continua defensant l'accés de les nines a l'educació i a les carreres científiques, convertint-se en un referent de la nova generació de joves innovadores. Amb això, posant punt el codi beta d'avui, Rafa Andrés ha estat el control tècnic, tornant la setmana que ve.